A Ràdio Vallromanes, l'economia més propera amb Josep Maria Serraclara, de la plaça de Campoart. Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit. Què tal a tothom? Som de la de Vallromanes, de tot l'entorn que s'escolta, la 94.4 de la freqüència modulada. Estem aquí amb el taller d'economia per parlar d'allò que us interessa, si a algú li interessa alguna cosa, perquè ningú pregunta, però bueno, ja veurem. Tenim el telèfon de la ràdio per poder preguntar, i si no, envieu un mail i ja farem. Què tenim ara aquí sobre la taula? Doncs bueno, una baixada de l'Euríbor. Òbviament això no ho notarem nosaltres immediatament, perquè això afectarà, com vosaltres sabeu, doncs, perdó, he dit una baixada de l'Euríbor al 0,75, no, una baixada de l'interès de referència del Banc Central Europeu, que ha baixat el tipus bàsic al 0,75. Això no ho notarem, òbviament, de sortida, perquè la majoria de nosaltres les hipoteques les tenim referenciades a l'Euríbor. A l'Euríbor, òbviament, és un tipus d'interès que fluctua a l'alça i a la baixa. Una baixada, una disminució amb el tipus d'interès de referència com és l'Euríbor, òbviament li afectarà a l'Euríbor, i això el que farà és, doncs, que a mig termini ho puguem, doncs, notar. Qui ho notarà més aviat? Doncs aquells que els toqui renovar la hipoteca, doncs, a finals del mes de juliol, al final del mes d'agost. Ara, aquells que ens toca revisar, o que els toca revisar la hipoteca o el préstec que tenen a tipus variable el mes de desembre, doncs òbviament no ho notaran fins a aquestes dates. Què significa la baixada del tipus bàsic? A més, és una baixada històrica, perquè mai havíem estat a tipus tan baixos. Doncs bueno, que el Banc Central Europeu marca aquest tipus d'interès com a tipus de referència, i que el que fa és donar préstecs a entitats financeres i cobrar a les entitats financeres en base de partida d'aquest tipus d'interès. Què vol dir això? Que pagaran una mica menys per la seva per la finançació que demanin les entitats financeres de tota la Unió Europea, de tota la Unió Monetària. El Banc Central Europeu pagaran una mica menys per la finançació que demanin, però també cobraran menys pels dipòsits que dipositin al Banc Central Europeu. El Banc Central Europeu, a més, pren una mesura que no s'interpreta, sobretot doncs, per tot l'europeu de peu, com una mesura que sigui important, i a partir d'aquesta mesura, que ha sigut no pagar interessos per a aquells dipòsits que fan les entitats financeres amb el Banc Central Europeu del vespre, per dir-ho d'una forma, quan tanquen, fins al dematí següent, més tard, quan tornen a obrir, o sigui, si obren a la fuita del matí per tornar a disposar a partir de les 8 del matí, són aproximadament del voltant dels 800.000 milions d'euros diaris que es diposita al Banc Central Europeu per passar el que diu el overnight, per passar la nit allà. Per estar allà, el Banc Central Europeu estava pagant un interès per tenir aquests dipòsits durant la nit o durant el cap de setmana. Ara això el Banc Central Europeu ho ha reduït, vol deixar-ho al 0%, perquè d'aquesta forma les entitats financeres no tinguin un lloc on col·locar els excedents de tresoreria, encara que siguin remunerats d'una forma petita, però remunerats, i tinguin tendència a agafar aquests 800.000 milions d'euros i col·locar-los al mercat. invertir amb els seus clients, o sigui, a través de crèdits. Passarà això? Jo personalment sóc molt escèptic. No crec que vagin a buscar aquesta mesura. Preferiran col·locar-los en puntes de nocturnes per nosaltres i diurnes per altres mercats amb productes de rendiment amb triple A, amb màxima garantia. I d'aquesta forma, en lloc de tenir-los al Banc Central Europeu, tindran doncs, amb un altre producte o amb una altra entitat que els estarà remunerant possiblement més baix, però que els remunerà aquest gap, aquest període de transició entre les 5 de la tarda, les 6 de la tarda i les 7 del matí quan tornen a començar a operar. El problema que tenim en aquests moments és la manca de confiança, perquè el crèdit es basa en dos coses, en una capacitat de retorn i en una confiança que n'hi ha entre el que deixa els diners i aquell que els rep. Si el que deixa els diners vol, en definitiva, cobrar el seu benefici més que li tornin el capital. Mentre que el que rep els diners el que vol tenir és la seguretat que aquests recursos li seran mantinguts i podrà doncs, fer ús d'ells el temps que ho necessiti. A partir d'això, trobem amb que per una banda la confiança, la solvència, la capacitat de retorn i la capacitat d'invertir, perquè n'hi ha entitats financeres que necessiten recursos, necessiten que el Banc Central Europeu, que el Banc d'Espanya primer i que el Banc Central Europeu i possiblement el fratre del FROB els injecti liquidez per poder fer front als seus compromisos per evitar que entrin en una situació doncs, de fallida com van entrar en el seu moment bancs japonesos o algun banc europeu també ha presentat fallida, però per evitar doncs, una situació d'aquestes de pànic als mercats i que ens provoqui doncs, una crisi bancària més important amb una sortida de recursos d'una forma realment forta de les entitats financeres davant de la por que pugui tancar. Ha sortit a premsa doncs, una sortida important de capitals dipositats a Espanya cap a mercats estrangers dins de la mateixa Unió Europea. Poden haver marxat cap a França, cap a Alemanya, cap a Finlàndia, cap a Dinamarca o fora de la Unió Monetària, cap a Anglaterra, cap als Estats Units, amb la finalitat d'assegurar-se doncs, que no perdran aquells recursos. Això, òbviament, el que fa és que falti liquidez al mercat i això fa que els bancs estiguin avui més tancats del que estaven ahir. I això, òbviament, és dolent per l'economia. Què tenim ara aquí davant? Bueno, les últimes notícies realment de celebrar és 99.000 persones han trobat feina a lo llarg del mes de juny. I 30.000 persones s'han donat d'alta com a nous cotitzants a la Seguretat Social, o sigui, o que s'han donat d'alta com a autònoms i que podien haver estat antigament treballant, que ja no estaven a l'atur perquè ja no estaven cobrant, o que estaven a l'atur i han decidit instal·lar-se pel seu compte. Aleshores, no han sigut únicament aquests 98.400 i pico, si diguem 99.000, els que han trobat feina, sinó que d'aquests 30.000, doncs igual 10.000 és gent, o 10.000 o 15.000 és gent que no havia cotitzat mai i que ha decidit posar-se en marxa, cosa bona pel país. Aquí tenim un problema que no sé ben bé si en quin grau influeix, i és que el 30 de juny els tenien que donar d'alta la gent, diguem, les empleades de l'hogar, la gent aquella que estava ajudant a les famílies, doncs, a fer les feines de casa, cuidar les criatures i cotitzar a la Seguretat Social com a empleades de l'hogar. Això, òbviament, també ha influït. La meva percepció personal és que aquest dato de 99.000, 100.000 persones que han trobat feina el juny, una part és per la campanya d'estiu, però hem de dir que és la millor dada des de fa 15 o 16 anys enrere. Això vol dir que no solament és una campanya turística, quan ja estan anunciant que aquesta campanya turística no farà una campanya rècord, sinó que serà una campanya no dolenta, però tampoc farà una campanya rècord. A nivell nacional, doncs, ja es parla d'una caiguda d'un 30% en quant al turisme nacional dins d'Espanya i a l'exterior. Aquesta caiguda del 30% no vol dir que el 30% no viatgi, sinó que la gent pot ser que viatgi la mateixa gent, però reduint un 30% els seus dies que sortin de casa. En lloc d'anar 10 dies a un hotel, van 7 dies, i això ja és una caiguda del 30%. Això per una banda, però és positiu aquest creixement en quant a l'atur. No és fruit, i aquesta és la meva percepció, no és fruit encara de la reforma laboral que va aplicar en el seu moment el govern. Això encara ha de venir, encara es nota, doncs, que n'hi ha una caiguda en quant als productes de consum que tenen una llarga expectativa de vida útil. Per exemple, el sector de l'automòbil està en caigudes del 40%. Empreses del sector de l'automòbil ubicades aquí a Espanya, el que han optat ha sigut unes per frenar línies, unes altres per incorporar nous models i unes terceres per dedicar pràcticament el 99% de la seva producció a l'exportació. I així ja fa un parell de dies un article amb el qual deien que la mitja de vehicles venuts al llarg d'aquest any mensualment fins al mes de juny, fins al mes de maig, perdó, per al sector de l'automòbil, als distribuïdors, les botigues on venen cotxes, era una mitja de 5 cotxes al mes. De mitja. Això vol dir un per setmana. Aquestes estructures són difícils d'aguantar i aquí és com veient com redueixen les plantilles, tanquen o lamentablement han de presentar un concurs de creditors. Què és el que ens espera? Doncs, bueno, la renta ja s'ha acabat, ara tots esperem que ens tornin aquells que els hi tornen, que els hi tornin la renta, i estem esperant, doncs, si això es prenen aquestes mesures comentades ja per la premsa que es van prendre, doncs, amb l'última reunió del G4 i del G20 i del G8, amb el qual el que es anava a fer era treure poder als bancs centrals, o sigui, treure poder al Deutsche Bank, al Banc de França, al Banc d'Espanya, al Banc d'Itàlia, perquè aquesta força la tingués el Banc Central Europeu. Què vol dir això? Convertir el Banc Central Europeu en un model, en una espècie de la Reserva Federal americana. Amb aquesta mesura el que es pretén és intentar unificar les polítiques financeres, les polítiques bancàries dels diferents estaments i que el que són els actuals bancs centrals, repeteixo, Banc d'Alemanya, Banc de França, Banc d'Espanya, tinguin més funció de control i de seguiment que funció, diguem, legislativa en quant a formes d'operar. Amb la qual anirem doncs, amb una unificació bancària. Aquí a la resta d'Europa ja n'hi ha tota una sèrie de països que estan operant doncs, amb una xarxa molt més petita d'entitats financeres. Nosaltres estem reduint aquí a Espanya realment amb una velocitat de vertigen, com és passar dels 48 entitats financeres, possiblement acabarem amb 5 o 6 entitats financeres, que és el que n'hi ha en països del nostre entorn i del nostre volum, tipus França, Itàlia, Alemanya, perquè no és necessari tenir tantes entitats. O sigui, hem de pensar com a persones del carrer, que no hem de tenir una entitat financera davant de la porta de casa, tothom. O sigui, que per anar a l'entitat financera aniràs potser un o dos cops a l'any a demanar, a col·locar, a preguntar, a consultar, i tot l'altre ho faràs per internet. Tindràs caixers. Quan això es generalitzi, podrem acabar pagant amb targeta, i si n'hi ha la seguretat financera de la bondat dels documents, com passa a França, doncs inclús podrem pagar, i això trigarà encara, però podrem pagar amb un taló bancari extès, com es deia abans, de mi puño i letra, amb un restaurant, quan vas a sopar, en lloc de pagar amb una targeta, amb diner plàstic, o en lloc de pagar amb efectiu. Això es pot fer a França, perquè a França tenen un model que, en cas de que tu facis un xec sense fons, doncs l'entitat financera, a veure, ja ara estic simplificant molt el model, l'entitat financera té que cridar-te a l'alto, si cal retirar-te el talonari, si ets reincident, i si et dona, i ara és el que ells deien, una llista negra, i si estàs a llista negra, aquella entitat bancària que t'entrega un talonari està afegint automàticament el seu aval amb els xecs que tu amb els talons, els xecs que estàs emetent. A part d'això, estem ja de cara a l'estiu, tots estem pensant, jo tinc que parlar a veure fins quan volen que mantenim aquest programa de l'economia. Per mi, mentre no marxi fora de vacances uns dies, doncs el podem fer tot el mes de juliol i part del mes d'agost i tornar al setembre, si m'ho demana, perquè jo estic encantat de venir un cop a la setmana aquí a la Ràdio Vallromanes i parlar d'economia, de la situació i una mica de com es veu i què és el que es veu venir per sobre. Tindrem uns canvis a nivell local importants. Ja es parla que properament, si no és el divendres que ve o dissabte, serà l'altra setmana, el govern prendrà una sèrie de mesures en quant a el que és el sector públic, una sèrie de mesures que per el que a mi m'han arribat és limitar el sou de tots els regidors, alcaldes i de més. No podem passar, i en funció d'això, del ajuntament, en funció dels habitants que tingui aquell ajuntament, les mancomunitats desapareixen, es vol controlar molt més aquells càrrecs de confiança que s'anomenen, quan n'hi ha funcionaris suficientment capacitats dins de l'administració pública per fer les mateixes feines. Totes aquestes mesures vindran, doncs, crec jo, amb un termini de 15 dies, no gaire més. A l'IVA se'l pujaran. Jo vaig estar parlant fa uns dies amb algunes persones que em preguntaven pel carrer aquí a Vallromanes que passarà amb l'IVA, que passarà amb l'IVA. Sembla ser que estava a punt de pujar-se la setmana passada, el dia amb el Consell de Ministres del dissabte, dia 30, amb la finalitat doncs, que el canviar el semestre, el canviar el trimestre no crear doncs, més dificultat en quant a l'ajust, diguem, i a les liquidacions trimestrals, perquè la majoria de gent presenta liquidacions trimestrals, però no crec que trigui molt i que jo suposo que al llarg d'aquest mes de juliol tindran per imperatiu legal de la Unió Europea igualar més els l'IVA amb la resta d'Europa, amb la qual ens ho pujaran. Canàries ja a partir del dia 1 de juliol ja ha incrementat el seu IVA a l'impost general indirecte Canària, l'IVA canari ja l'han pujat, amb la qual cosa això ja està marcant una tendència.
Molt bona nit, Josep Maria, gràcies i fins la setmana que ve.
Bona nit, gràcies a vosaltres i fins la setmana que ve.